Hola, benvinguts. Una edició més aquí a Eixample Barcelona Ràdio, al programa cinematogràfic Cinerama. ...55 minuts aproximats per parlar de l'actualitat cinematogràfica, escoltant bandes sonores, parlant d'algunes de les estrenes que han arribat els darrers dies a la cartellera cinematogràfica i alguna que altra notícia, si és que tenim alguna notícia que donar aquesta setmana. I com sempre aquí el trio Calavera, la Conxita Brotons, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A l'Agustí Martorell.
Hola, bona tarda.
Benvingut aquí a la part tècnica i a part també, com li agrada molt el cinema i la música de cinema, doncs, participa també del nostre programa xerrant d'algunes estrenes que crec que ha vist alguna que altra cosa aquests darrers dies, i un servidor, el Joan Ribas. I en aquesta edició d'avui parlarem d'algunes estrenes, no masses. Quantes d'elles, Agustí, que han arribat els darrers dies?
20 i pico en un cap de setmana. Comptant documentals, déu-n'hi-do.
És molt complicat veure per nosaltres, que teòricament anem bastant sovint, imagina't de cara al públic, no? Esclar, moltes d'aquestes pel·lícules arriben a una única sessió...
Sí, que duran una setmana, quatre dies...
No. Molt poc.
A veure, hi havia una que només s'havia estrenat a Pontevedra, a una sessió a les 4 de la tarda. Això no pot considerar un estret. Pues no sé quina pel·lícula era.
Tenim que anar a la Renfe i buscar el tren per anar allà.
Per anar allà a Pontevedra. Tu tens que anar, Conxita, o tens que parlar d'aquesta pel·lícula?
A Pontevedra a les 4 de la tarda. Llavors dius, això jo no ho considero una estrena. Mm. No sé, vull dir, una cosa rara.
Bueno, parlem de la primera estrena d'avui, que és Bonka, aquesta pel·lícula...
Estaves una mica obsessionat amb el Bonka, eh?
Bueno, perquè jo no pensava anar, perquè primer, i el problema més greu que tinc jo és amb l'actor principal, que és el Timothée Chalamet, que és un actor que jo no estimo gens, i molta gent li passa el mateix, no? Que no el consideren...
Però les nenes joves els encanten.
Les nenes.
Sí, però en aquest cas jo ni nena ni jove. Con lo qual, jo veig per la part artística. En la pel·lícula aquella de Nova York, del Woody Allen, bueno, sortia,
ah, sí,
però com una pel·lícula coral...
No estava mal, Dia de lluvia a Nova York. A mi em va agradar, no em va agradar ell. La pel·lícula no em va desagradar.
Però bueno, vaig sentir i llegir crítiques positives d'aquesta pel·lícula i ahir van anar, no?, a veure-la aquí al Cinesa Diagonal. I hi ha un problema, cuidado, que no sé si ho sabíeu, nosaltres no ho sabíem, que en la versió doblada en castellà totes les cançons, que hi ha vàries, estan doblades també per cantants espanyols. No? Una cosa que suposo que es fa amb les pel·lícules d'animació Disney, no sé si es fa també de doblar les cançons o...
No ho sé, perquè jo les pel·lícules Disney, saps què passa?
No,
que
no
les veig com ho veu.
I és un tema que bueno, s'havia fet als anys 60 amb Mary Poppins i altres, no? Però, bueno.
Sí, són Sessi Làgrimes... Però hi havia algunes que no. Sí. Si te no ves Pasit Hermanos, no estava...
Això és molt antic. Sí. Igual que Cantando bajo la lluvia, són més antigues. Això es va començar a fer als anys 60.
Clar, quan comença a cantar el Timothée Chalamet, diu, ostres, mira que bé, canta en castellà, però esclar, no, és que l'han doblat. Bueno, Billy Bonka és un clàssic de la literatura, un conte escrit per Roald Dahl. A l'any 1971 ja es va fer la primera adaptació, que es titulava... Aquí es va titular Un mundo de fantasía,
sí,
no?
Mundo
a Espanya.
De fantasía. Va passar totalment sense pena ni glòria.
El títol original era Billy Bonka i la fàbrica de xocolata, i Roald Dahl no va estar molt content d'aquesta adaptació, perquè es veu que el guionista va posar coses que no sortien al conte i no li va acabar d'agradar, igual que el que tu deies, que va ser una pel·lícula que no va passar amb massa èxit, no? Tenia un protagonista que era el Gene Wilder, un actor molt de moda en aquella dècada, no?, per El jovencito Frankenstein i altres pel·lícules, i tenia cançons que estaven bé, amb lletra de Leslie Briscus i en el música d'Anthony Newell. No sé si venia allà d'una obra de teatre,
és possible.
Aquesta adaptació. I després ja el 2005 va ser Tim Burton que va portar Charlie i la fàbrica de xocolata.
Però és diferent, perquè ja és la història del Charlie. Sí. És una altra història, eh? Uh-huh. La fàbrica sí que existeix, però a mi potser m'agrada més aquella, eh?
La d'aquí?
La de Tim Burton.
Més que la del Jim Wilder? Bueno, el Jim Wilder, passa que la veus que no avui en dia, queda una mica kitsch. Sí, la vam veure fa alguns anys per
per Movistar, però no me'n recordo. Home, sí, la del Tim Burton era mona, a mi sí.
Bueno, pues ja sabeu, és aquesta adaptació que és com una prequela de la història del conte del Roald Dahl, perquè aquí un jove Willy Wonka arriba a una gran ciutat amb la idea de convertir-se en el millor reposter de xocolata.
No, xocolater.
Xocolater, bueno.
Bueno, diuen xocolatero. Paquito el xocolatero.
Exactament, perquè ell té la idea de que ell farà el més gran xocolata que ningú ha menjat mai. Eh? I a més té alguns poders de mag i
bueno,
algunes
és
cosetes.
Que des de que comença fins que s'acaba no hi ha res, absolutament res que et puguis creure la pel·lícula, no. Tot és fantasia. O sigui.
Bueno, és una pel·lícula molt imaginativa, molt de color. És un musical que no sé per què a mi em va recordar els musicals tipus Oliver o...
Home, ja ho busca, suposo.
Està buscant, no? És un musical bastant clàssic en aquest aspecte, no? Les coreografies no és que siguin molt espectaculars,
no
són com les d'Oliver, que sí que estaven molt bé. Però bueno, hi ha la parella de dolents, igual que hi havia Oliver, no? També un món bastant fosc d'unes persones que estan tancades a un sòtan. Bueno, pot tindre certes similituds a Oliver, no? Però és molt millor la pel·lícula que va fer Carol Reed en aquell moment, no? I bueno, és una pel·lícula que avui en dia sí portarà molta gent al cinema, suposo, per al reclam del Timothée Chalamet, no?
Ah, el Chalamet, em pensava que deies perquè és una pel·lícula familiar.
I és una pel·lícula molt familiar, infantil,
pues
no sé. Juvenil... Doncs
pues no sé si el Chalamet porta molta gent, perquè aquella que va fer dels huesos o no sé què, que era horrorosa, no em va agradar
gens.
Era
molt dura.
Allò no va durar ni... Bueno, no m'estranya, a mi no em va agradar gens, però bueno.
Bueno, és comèdia, és drama, molta fantasia, moltíssima, música, cançons... I el repartiment, doncs, bueno, lo millor és veure Hugh Grant, no?
Ah, sí.
Fent d'Umpa Lumpa, no?
Sí.
també té alguna cançó, la cançó d'Umpa Lumpa.
Bueno, sí.
I té diverses aparicions seva... realment bastant...
Sí, té la seva gràcia, sí.
I també per allà està el Rowan Atkinson, no? En un petit paper, igual que Olivia Colman, que és una de les dolentes de la història, i el paper de la mare del Willy Wonka, que interpreta breument Sally Hawkins.
Però res, són dos minuts.
També podem veure, per exemple, un actor que hem vist molt a la sèrie Downton Abbey,
sí.
Que és el Jim Carter, que és el majordom de Downton Abbey.
Sí.
Bueno, tots són actors anglesos, perquè la pel·lícula està rodada a uns estudis de a prop de Londres que es diu Leves Dean, però també sur Oxford. Jo, sí, em va semblar que hi havia diverses parts de la pel·lícula que estaven rodades a Oxford, inclús també dins de la catedral de St. Paul, que suposo que és les escenes aquelles que passen dins de l'església.
Si això ho deixen rodar dins de St. Paul.
Sí, perquè van estar 3 dies rodant dins de la catedral. I les galeries gourmet, on ell, Willy Wonka, vol posar la botiga...
Sí, són aquelles de Milà.
Exacte, és una recreació de les galeries Vittorio Emanuele de Milà. Jo dic, ostres, hauran anat a Milà? No, és una recreació.
Sí, però sí, és, sí realment, s'assembla molt.
Mm-hmm. Bueno, bé, la recomanem, no, Conxita?
Home, sí, es pot veure.
Sí, sí, vés a veure-la, Agustí.
La meva filla petita ha anat amb el nòvio i li va encantar.
Sí. El veus? Clar...
Però tens que anar a versió original, si pots, si és que hi ha algun dia que la fan.
No, doncs pues,
hi havia... Al final Diagonal hi ha algun passe.
Hi havia bastanta gent jove, eh?
Sí, quasi tota la sala era gent jove.
Sí, quasi tota la sala era gent jove.
Hi havia dues excepcions a la sala.
No direm qui era.
No diré qui. Eren dels dos. Però sí, sí, molta gent jove veient aquesta pel·lícula. Que ja ens comentaràs tu si la vas a veure.
Més que juvenil és infantil, perquè tot el que surt...
Bueno, no sé. També, clar, posen la quota de color, que en aquest cas és una
nena
negra,
sí,
no?
Sí,
que
sí.
També és bufona i, bueno, simpàtica. I té moments molt aconseguits, graciosos, simpàtics.
Sí.
Els números musicals estan bé, les cançons. Hi ha algunes, com la que escoltarem d'aquí una estoneta, que es titula Pure Imagination, que ja sortia a la versió del Gene Wilder, i crec que hi ha una altra també de la versió primera d'aquesta adaptació de Willy Wonka, però la resta són cançons que s'han creat ara especialment per la pel·lícula. El director és el Paul King, que també és un director anglès, que havia fet Paddington.
Ah, sí, aquesta sí, la vaig veure jo, la Paddington.
I és un director també de la televisió, sí, i tal, molt jove.
Oh, no, aquesta sí que em va agradar a mi, veus?
Això, o sigui, que és un director especialitzat en pel·lícules de
infantils
/ juvenils.
La de Paddington sí que era molt, molt infantil, clar, aquestes per nens petits, però és molt bufona. Jo vaig veure la 1 i em sembla que vaig veure la 2, també.
Bueno, doncs escoltem ara sí la versió original amb la veu de Timothée Chalamet, no ho fa malament, en aquesta cançó que es diu Pure Imagination, Pura Imaginació, que és la versió de la pel·lícula Wonka, que ja, com he dit fa un moment, també la interpretava Gene Wilder a la versió de l'any 71.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Don't be shy, it's all right if you feel a little trepidation. Sometimes these things don't need explanation. If you want to view paradise, simply look at them and view it. Somebody to hold on to. It's all we really need. Nothing else to it. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Want to change the world? There's nothing to it. There is no life
Imagination, Timothée Chalamet cantant a la pel·lícula Wonka, una nova adaptació del conte del Roald Dahl de la fàbrica de xocolata. I, esclar, la pel·lícula tens ganes de menjar algun bombó o que tongui xocolata, però al cinema que van anar en principi no hi havia, no sé, a millor en algun passe o alguna cosa sí que donàvem degustacions, perquè la marca Wonka existeix, de xocolata.
La marca Wonka existeix. Jo he fet coses de... Bueno, ja el que jo faig, he fet coses de Wonka.
Per Anglaterra hi ha algunes botigues aquestes de xocolatines i tal, i tenen Wonka.
Però això em sembla que ha sigut després de la pel·lícula, sí, del Tim Burton i suposo tot això, eh? Perquè... Però sí, 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 existeix el xocolata Wonka. Sí.
Bueno, després d'aquesta comèdia fantàstica infantil juvenil, ens posem més seriosos i anem a parlar de La Sociedad de la Nieve, aquesta pel·lícula dirigida per Juan Antonio Bayona, que està fent com una tournée per tots els cinemes de Barcelona que la projecten, que no són tots. Per exemple, ahir va estar al Bosque, crec que avui està al Fenòmena, demà crec que va al Verdi, bueno, va fer col·loquis i venent la seva pel·lícula. Recordem que és La Sociedad de la Nieve, pues, va ser un fet real que va passar el 1972, un equip de rugbi volava des d'Uruguai fins a Xile i van tindre un desgraciat accident a la cordillera dels Andes i alguns d'ells van morir, altres van sobreviure, però van tindre problemes perquè van estar molt de temps allà, amb neu, fred, per ser rescatats. No? Dos anys després, un escriptor que es diu Piers Paul Reid va fer un llibre, Viven, que jo crec que no sé si jo l'he llegit, tu, Agustí, també, suposo, és el clàssic bestseller que jo vaig llegir, inclús crec que el donava a la caixa, també.
Sí, jo crec que el donaven lectores. A la caixa.
Sí, sí, que
sí, allò, mi... allò que abans la caixa, el dia de Sant Jordi, repartia llibres i roses. I per casa també en corren.
Sí, sí, jo crec que quasi tothom d'aquella època ho ha llegit, no? Un llibre que realment et posava la pell de gallina, no? I després, alguns dels protagonistes d'aquesta història, com el Nando Parrado, també van publicar llibres com Milagro en los Andes, el 2006, Roberto Caresa també va escriure un, el 2016, i també es van fer algunes adaptacions cinematogràfiques, una molt desgraciada, a l'any 76, una producció mexicana.
Sí, que deien que era dolentíssima.
René Cardona.
Jo no la vaig veure.
Que es titulava Supervivientes de los Andes i que el pòster semblava una pel·lícula de terror, un home que arrastrava un altre despullat per la neu, o sigui, una cosa bastant, bastant desagradable, no? I després, el 1993, Frank Marshall va fer una nova adaptació, en aquest cas repartiment de Hollywood, Ethan Hawke, Josh Hamilton, Vincent Spano, Josh Lucas, molt joves tots en aquella època, no? I el 93 es va fer també com un documental, Viven, sí. 20 anys després, no?
Sí,
era un documental.
Sí, era un documental.
I ara arriba aquesta Sociedad de la Nieve, que està basada en un llibre d'un escriptor i periodista que es diu Pablo Bierzi, que es va publicar el 2009, i que hi diu el Juan Antonio Bayona que vaig així quan estava rodant o estava preparant Lo Impossible,
sí.
I que el títol de Lo Impossible ho va treure, perquè no sabien què posar-li, d'aquest llibre, no? De com Lo Impossible va passar en aquell moment, no?
Sí.
Bueno, vaja, no sembla una mica de que li agraden aquestes pel·lícules de tragèdies, no?
Sí, de tragèdies, sí.
I tu l'has vist, no, Conxita?
Sí.
Doncs pues
sí,
vinga, parla què et sembla.
A veure, jo...
Després d'aquest preàmbul llarguíssim.
A veure, està la pel·lícula, bueno, està molt ben feta i, a més, vull dir, bueno, va... comença amb que estan ells en una festa, els jugadors i tot això, estan de juerga i tal, perquè bueno, han d'anar a això i, bueno, i l'accident és al cap de 10 minuts ja surt l'accident, no? Perquè clar, la pel·lícula té que anar al gra. Està molt ben fet, l'accident realment molt ben recreat, perquè bueno, i això no és fàcil, fer tot això. Per això buscava finançació i al final ha tingut que anar a Netflix, que era l'únic que li pagava, perquè tot això és molt car. Llavors està, bueno, pues és la història aquesta. Després de l'accident, alguns moren i els que sobreviuen, doncs, en principi pensen que els rescataran, ells ho pensen. Diuen, bueno, enviaran avions, la primera nit la passem molt malament perquè fa molt de fred i encara tenen menjar perquè bueno, hi havia gent que portava menjar, obren les maletes i troben pues, que sí, llaunes de conserva, galetes i van tirant d'això, però ells es pensen que els rescataran de seguida i, no, i després veuen que no. Perquè passen els avions, jo no sé com no els veuen.
Home, és molt difícil una cordillera com és la cordillera de los Andes, no? Amb neu, que tot és blanc...
No, i perquè ells fan per fer-se veure.
I l'altitud que passen als avions, i a millor la climatologia, no recordo molt bé, tampoc acompanyava, inclús que crec que hi ha algun moment, no sé, tu m'ho dius que no, que hi ha dos que pugen fins a una de les laderes més altes i quan arriben a dalt de tot es donen compte que no ho veuen a l'avió, no? Això no
que
és
no
una escena...
No ho sé.
es giren i diuen, ostres, si des d'aquí no veiem l'avió...
Ah, sí, sí, alguna cosa així.
Clar,
sí.
Com podem esperar que avions que sobrevolen...
Sí, no es veuen els avions. Ràpids... I cada vegada que passa un avió, ells pues, fan de tot.
No, no, això és la història coneguda. El que passa que Bayona ha dit que ell, l'adaptació d'aquest llibre del Pablo Vierci, el que volia és parlar millor dels nois que se sacrificaven, ja, no?, d'aquest aspecte perquè els altres, d'alguna forma... continuessin vius, no?
Home, no hi ha ningú que se sacrifiqui.
Bueno, que sacrificar-se en l'aspecte quan ja veus que tens que morir-te, doncs bueno, en un moment donat, doncs, és això, no? Més que parlar dels héroes que van sobreviure i van aconseguir doncs, que els rescatessin, dels que es van quedar allà, no? Que van ser bastants.
Van ser bastants perquè, bueno, ja dic, se suposa que el protocol són 10 dies de buscar i si no els troben, doncs adéu. I ells, doncs, ha passat 10 dies, no els han trobat i diuen que ja buscaran les restes, perquè, és clar, no pensen que estiguin vius. Les restes quan hi hagi el desglaç, que és ja el gener, i això és a l'octubre.
Ja, es passa d'octubre, novembre i desembre. Con lo cual,
sí, sí.
Vale que allà el Cono Sur és a l'estiu, però,
això,
clar,
però diuen que el gener, quan comenci el desglaç, que se suposa que és quan comença a fer calor...
No, el novembre i desembre ja a Xile, a Argentina és al revés que nosaltres, o sigui, ja
és l'estiu.
És a l'estiu. Pues, el que passa, clar, els Andes, dins de tot, és una cordillera, és molt alt,
i
la neu és difícil.
De
no?
fet, ells no poden sortir d'allà fins que hi ha el desglaç.
Ja, ja.
Que és el 22, mira, demà, 22 de desembre va ser del 72... quan dos van per l'altra banda, 10 dies caminant fins que troben civilització i clar, llavors ja... Però ja, i allà ja on ells van ja no hi ha neu.
Bueno, és una aposta molt forta per part de Bayona, no? Perquè a més tots els actors són desconeguts
sí,
i crec que són sud-americans o uruguais.
Sí, són sud-americans, sí. Sí, sí.
Aquest aspecte... A veure... Fer aquesta pel·lícula avui en dia, clar, durant... els darrers anys de l'accident la gent recordava molt la història, con lo qual era fàcil, però ara han passat pues, això, 50 anys ja.
Sí, 50 qual, just. És... Bueno, demà 51 anys de que els van rescatar, pues, vull dir,
i què tal? Bé?
A veure, està molt ben fet tot i ja dic, és molt complicat de fer i a més molt difícil perquè de la manera que tot, però a mi se'm va fer una miqueta llarga. La veritat, s'hagués pogut escurçar una miqueta, perquè són 2:20 i tampoc n'hi ha per tant, perquè ja saps, ja clar, ja arriba un moment que ja dius, bueno, què? Estan allà, que si aquí, que si allà, que si no sé què, doncs clar, dius, segur que va ser horrorós, però tu ja estàs una mica, que dius, vale, ja ho sé. Llavors, a mi és això, l'únic que se'm va fer una miqueta llarga, però no, està molt ben fet tot i ja dic, i és una pel·lícula complicada. Jo no sé per què es complica tant la vida.
Li agraden les coses impossibles, valga la redundància, no?
Perquè realment és una pel·lícula molt, molt difícil de fer.
Bueno, millor no tant com Jurassic World, no sé.
Ah, no
bueno,
sé, no l'he vist.
Aquella era més efectes digitals.
No, l'he vist, no l'he vist. No. Aquesta potser també és digital, no ho sé.
Bueno, suposo que tindrà alguna sí, que altra part, sí, la part de l'accident i tot això.
Segur
que
hi ha
part
digital, segur.
Però està molt ben fet. Sí, sí, l'accident, quan es trenca l'avió i tot, està molt ben fet. Sí. Sí, sí.
Bueno, el Frank Marshall jo recordo que també era impactant a l'accident.
Sí. Sí, 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 sí. El Viven estava molt bé aquella pel·lícula també.
També, sí, sí. El que passa que bueno, tenien la incongruència de que tots parlaven en anglès, eren actors que eren joves i que estaven començant, però que... I el Michael Giacchino, què tal, la banda sonora?
Està bé, la banda sonora. El que passa que hi ha un tema que es repeteix molt, però està bé també.
Això es diu leitmotiv.
I a més hi ha molt d'equip tècnic català, eh? No. Perquè jo em vaig fixar...
Els efectes especials està fet per una noia d'aquí.
De Sants, del barri de Sants.
Sí, del barri de Sants. Va,
de Montse, no?
No, aquells són de... Aquells els del maquillatge, aquells sí. Són del Poblenou.
No, Poblenou, m'he equivocat de barri, perdó.
No, però hi ha molt...
Hi ha molt d'aquí.
El Marcors, Oriol Tarragó, tots aquests... I després hi ha molts noms catalans a la part tècnica. O sigui que no sé per què el músic té que ser el Giacchino.
Bueno, igual
pues perquè va fer la música del Jurassic World, la va fer ell i segurament ja demana també ell. I...
No sé, perquè no ha sigut el Fernando Blázquez.
Bueno, però el Fernando Blázquez va ser el de les primeres, no?
potser també ha sigut Netflix que dic que s'ha de posar aquí una música, vés a saber.
Però ja dic, hi ha molt d'equip tècnic català.
I és tan sentimental al final i plores com l'impossible?
No, jo no vaig plorar. L'impossible sí que vaig plorar, Sitges.
Per això. Bueno, pues La Sociedad de la Nieve la recomanem, o la recomana Conxita, suposo que Agustí la veurà d'aquí pocs dies.
I jo el que sí que tinc a dir que vaig anar al Cine Bosque i estava a tres quarts de sala plena, el qual avui en dia no és normal. I podem dir que quan hi ha una cosa que interessa, pues la gent va al cinema. Això que diuen que no van. Home, si una cosa saps fer publicitat i saps crear un interès...
Home, és que Juan Antonio Bayona ven el seu nom, ven bastant, no? Sap fer màrqueting... i com està per aquí, dic, està circulant per totes les sales.
No, a veure, a Sitges el pots veure cada any per tot arreu, vull dir, és una persona super assequible i que tothom el coneix, o sigui...
Bueno, ens ha arribat també un remake d'una pel·lícula espanyola que es titula Campeones, aquí es titula Champions.
Champions, sí.
Bobby Farrelly, que és un director que amb el seu germà havia fet pel·lícules molt tontes. Una que es portava el títol a més de Dos tontos muy tontos.
No, tot això no ho he vist, eh?
Algo pasa con Mary, que va tindre cert èxit,
sí,
no?
Sí, va tindre molt d'èxit, no l'he vista sencera, tampoc.
I una que, bueno, tenia la seva gràcia, que era una en la Gwyneth Paltrow, que es titulava Amor Ciego, que era, ella feia d'una dona molt, una noia molt grossa, però
ah,
que
sí.
a ell la veia com una noia molt maca, molt...
Sí, sí, però no, no. Tampoc.
Bueno, doncs en aquest cas Woody Harrelson interpreta el paper que interpretava Javier Gutiérrez a la pel·lícula Campeones, i els actors pues, també són persones amb minusvalia, i lo curiós és que la versió doblada, els actors originals, bueno, els protagonistes de Campeones han doblat els que interpreten la versió nord-americana. Con lo cual, pues bueno, suposo que no tindrà massa interès perquè Campeones és una pel·lícula recent i a més ara s'ha fet la segona part.
Va tenir èxit, eh?
Molt èxit.
Jo no la vaig acabar de veure, em posava nerviosa, ho sento.
Bueno, passem a un altre tema musical, Agustí. Vas rebuscant aquí entre papers, a veure... en aquest cas, una curiositat, una pel·lícula que no sé si funcionarà o no. Jo, pel que he vist al YouTube, les imatges, em sembla una pel·lícula molt estranya, molt friki, no?
A mi, jo no sabia res d'aquesta pel·lícula, em va fer gràcia veure el Banderas aquí cantant.
Es diu Camino a Belén.
Sí, es feia el No vaig poder anar.
Bueno, Antonio Banderas interpreta Herodes,
sí,
però hi ha números musicals, hi ha coreografies una mica modernes, i no sé què dir-te la pel·lícula, que tal estarà. Bueno, ara escoltem Antonio Banderas interpretant Good to be King, d'aquesta pel·lícula Camino a Belén. I ja dic, si veieu les imatges a YouTube o veieu la pel·lícula, pues a veure què us sembla, no? A mi em va semblar una estranya pel·lícula. Showtime. I'm gonna kill him.
is too much to resist. So stinking good to be gay. I just love it.
Escoltant la música i a l'Antonio Banderas us podeu imaginar una mica com serà la pel·lícula, no? Si no, ja dic, a YouTube hi ha alguna que altra imatge. Parlem ara de pel·lícules que parlen de personatges reals i són biòpics o semibiòpics. L'Agustí ens parlarà de Maestro, no? Aquesta pel·lícula que a la sala s'ha projectat durant pocs dies i ara està a Netflix, crec que ja es pot veure, no, aquesta pel·lícula.
Jo l'he vist a Netflix, no m'enganyaré, l'he vist per la tele. Jo el personatge, m'encanta la música d'ell, no sabia lo raro que era aquest home i li he trobat que és un paper ideal per Bradley Cooper, que s'ha dirigit per lluir-se ell mateix. La pel·lícula està molt ben feta, hi ha escenes en blanc i negre, escenes en color, hi ha flashbacks que van al passat, a veure com va començar ell, com composa. Clar, la música d'aquest home és el millor de la pel·lícula, la banda sonora. I després tenim a la Carey Mulligan, que fa de dona, que ho fa genial.
Gens aquesta actriu.
Pues ho fa molt bé.
És la cosa més sosa.
El que passa que jo, a mi el personatge m'ha carregat. El Bradley Cooper fent de... Saps que li agafes mania a algun actor? Doncs pues mira, com el Jim Carrey, que no l'aguanto.
Jo tampoc. Doncs
pues aquest, és que no puc amb ell. Això sí, la música, per la
home,
música
clar,
val la pena.
Lògic. És lògic, eh?
129 minuts. Per mi...
Podia haver explicat
15
més
minuts,
coses, no?
No, 15 minuts sobraven.
O podia haver explicat altres coses que millor t'haguessin interessat més.
No, hi ha coses això que no sabies que era un home que era bisexual, la relació amb els fills, amb la dona, que s'enfaden, que tornen... Bueno, tot el... Era una mica boig, una mica... Si
bueno, els genis
era...
ja tenen
sí, geni,
això,
era un
no?
geni.
Els genis
era
aquests, sigui de la música, de la literatura, de la matemàtica o d'altres aspectes de la vida... Perdó. Pues vaja, jo... Mira, tenia ganes de veure-la, però com... Van fer únicament, crec, el Bolitxi, no sé si alguna...
El Bolitxi la feien, sí.
No vaig tindre oportunitat, però bueno, si algun dia...
Em sembla que encara la fan, o no que aquesta setmana...
Sí, està sent a la Netflix, no crec. Ah. Dic jo, no sé.
No,
home, si entra els Oscars, segur que la tornaran a fer.
Sí? No sabria dir-te. Bueno, portem un any de molts biòpics o pel·lícules amb personatges reals, no? A part d'aquesta de Maestro Leonard Bernstein, també hem tingut Oppenheimer, no?
Aquesta sí que xapó.
Sí, que era un personatge no conegut.
2 hores i pico, però tot diàleg...
No, quasi 3,
sí,
eh?
I va passar volant la pel·lícula.
Sí, i tot és diàleg.
I tot que era, no era un personatge conegut.
No.
Però nosaltres, bueno, ho descobreixes en Oppenheimer, no? El que té Christopher Nolan és que et presenta el personatge perfectament, no? Després també hem tingut, i encara ho tenim, a Napoleon, no? Als cinemes,
sí.
Un altre biòpic, no? D'un personatge històric. Una pel·lícula no del tot rodona, però que a
les
mi...
Les batalles de fàbula.
I certs moments, no?, de la relació amb la Josefina, pues, estan bastant bé, no? I esperar a veure si Apple, la plataforma, es fa aquesta versió que diuen que existeix de 4 hores. No sé. I ara arriba una altra que en aquest cas, a millor no arriba en el moment adequat a les sales de cinema, no? Una cosa que pot ser, que és Golda, que està basada en el personatge de la primera ministra israelí, Golda Meir. Golda Meir va ser un personatge molt conegut, així com Oppenheimer.
Sí.
Jo recordo molt a Golda Meir, sí. I no sé per què, devia sortir molt a les notícies.
A les notícies.
No, perquè a part que era dona, era bastant una època, diguem, complicada amb la guerra del Yom Kippur, i estava allà davant del govern d'Israel.
Bueno, pues és una pel·lícula, suposo que produïda per Israel, es nota bastant, que volen parlar d'aquesta persona que va ser la quarta primera ministra d'Israel, no? Va ser la primera dona en aquest cas, i va ser la tercera en assumir aquest càrrec en el món, no? Va ser coneguda com la dama de hierro, en aquest cas. Després ja va vindre Margaret Thatcher, que seria la segona dama de hierro coneguda com a primera ministra, i va entrar al càrrec de primera ministra d'Israel el 17 de març de 1969. No? Va tindre que passar lo de les Olimpíades de Múnich, no? Aquell segrest que va veure...
Sí, Déu-n'hi-do.
I que Spielberg va fer aquella excel·lent, maravillosa, excel·lent pel·lícula Múnich. Que era una pel·lícula perfecta, no? Una pel·lícula realment que anava al gra. I on sortia en un moment també Golda Meir, que és la que ordena perseguir a tots els que havien fet aquesta trama per atemptar durant les Olimpíades de Múnich. I també, en aquest cas, va tindre la mala sort de que durant el Yom Kippur, que és una festa sagrada, que és el dia de la expiació al món hebreu, pues els àrabs, concretament Egipte i Síria, van decidir invair el Sinaí, no? Que en aquell moment era d'Israel, i que, bueno, volíem, pues això, atacar a Israel d'una forma per apropiar-se de la terra, no? I també la pel·lícula denuncia en un moment donat que es veu que això ja era conegut per els serveis secrets israelites, però que no van fer cas, no? Igual que ara ha passat també, no sé si és veritat que Hamas era conegut des de feia un any que volien fer aquest atemptat que
això
va
es
fer.
Diu, això es diu.
I no sé, bueno, pues es veu que el Mossad o l'exèrcit israelita, sembla que diuen que el Mossad és el millor, no, servei secret del món. Sí. Diuen, no sé, pues no.
I la Helen Mirren què m'ho fa? Com...
La Helen Mirren, a veure, està molt ben maquillada, no? El maquillatge que porta està molt bé i tota la pel·lícula és ella. Passa que és una pel·lícula molt espessa, molt lletja visualment, perquè quasi tota... Hi ha dos moments, no? O tres. Un moment que és... Ella, una vegada va passar aquesta guerra del Yom Kippur, la van investigar i va tindre que donar explicacions de per què s'havien perdut vides humanes dels soldats israelites i per què no es va preveure davant del president d'Israel i una espècie de jutges que la... en aquest moment. Altra que passa dins de la sala de comandament durant quan està passant tot els combats. Els combats mai els veus. Únicament va sentint per ràdio tot el que van dient els soldats o els comandaments israelins, que al principi anaven perdent, després es van refer i van aconseguir guanyar aquesta guerra del Yom Kippur. Però ja dic, és una pel·lícula... I després, el moment que més m'agradar és la visita que fa Henry Kissinger, un paper, un personatge molt d'actualitat perquè va morir fa pocs dies, no?
Sí, amb 100 anys. Tenia 100 anys, sí.
I que també va ser un personatge molt conegut a l'època, no?
Sí.
Kissinger, Nixon...
Sí.
És el que tenia molt mala llet, aquest home.
Sí.
Bueno, que era, no dic la paraula, però perquè estem aquí en antena, però comença per F i acaba amb P i A. Sí, perquè ell muntava i desmuntava governs, sí, sobretot a Sud-amèrica, no? Treia els governs legals i fotia ja dictadures. I en un moment donat, doncs, bueno, clar, ell està negociant amb Israel per aconseguir doncs, acabar en aquesta guerra i els russos, a la part, estan recolzant els àrabs a Egipte i a Síria, no? Con lo cual, ja aquest merder. I Henry Kissinger arriba a la casa de Golda Meir i en un moment que està molt bé perquè ella li ofereix un plat de sopa, diu el nom, i ell diu, no puc, perquè he menjat amb els russos i m'han perd de menjar i tal, però és una escena com molt casolana, però que a mi em va agradar aquella escena en concret, no? Però la resta, ja dic, és molt, molt bruta la imatge, molt, no sé, molt, a mi em va agobiar una mica aquella forma de rodar tota la història. Ella està bé, també en gran part per el maquillatge, no? Perquè, és clar, la reprodueixen. Hi ha moments que surt la real Golda Meir i dius, hòstia, quasi és la mateixa Helen Mirren. Suposo que la nominaran, o no, però clar, millor
quan,
no està ben
quan
vist
va ser de Queen,
políticament correcte.
També s'assemblava a la reina.
Sí.
O sigui,
però de Queen estava bé. A mi
estava bé, estava molt bé.
De Queen, sí.
Aquesta no, aquesta no. És una... pel·lícula que ja dic a mi... Bueno, jo ja que dic com a anècdota, que estava sol a la sala veient-la. No és... Va ser quasi un passe privat.
No és com La Societat de la Nieve.
Para nada, para nada. I bueno, ella lo que patia molt per als soldats, perquè ella es va notant cada vegada que li donen la llista de baixes de soldats o de ferits, se'ls va notant en una llibreta, no? I va dir que sí, en aquesta comissió que es va dir la comissió de Granat, ella explica que sí, que sap perfectament la pèrdua de vides humanes, no? Però que bueno, es va veure abocada a tirar endavant aquesta guerra. Bueno, no és un biòpic de Golda Meir perquè tracta concretament durant aquests 20 dies que va durar aquesta guerra del Yom Kippur, no? Una història verídica que va passar durant l'any 72, crec, 72-73, i ella, bueno, va aconseguir en això que finalment els àrabs reconeixin l'estat d'Israel, perquè fins a llavors deien que eren els sionistes i no volien saber res. I bueno, a partir d'aquí va arribar el tractat de Camp David amb el Jimmy Carter, no? Que va aconseguir la pau teòrica entre àrabs i israelites. Bueno, actualitat o no del dia d'avui en dia, lamentablement, en aquest cas entre Palestina i Israel. Pel·lícula que jo no recomano.
No, a mi ja no em feia gràcia.
Però bueno, a veure, tot es té que veure, però jo penso que ni arriba en el moment adequat ni és una pel·lícula que m'interessi molt, no? I què més ens queda per parlar, Conxita? Tu també has vist la pel·lícula del Almodóvar, no? El curt del Almodóvar, no, Agustí?
Sí, Estranya forma de vida, que he trobat que és una pel·lícula que està amb molt bona fotografia, les escenes són molt austeres però són elegants, i fa un western típic, però fa la seva versió de Brooklyn Mountain, l'Almodóvar. A mi m'ha agradat, l'he trobat curta, perquè aquesta història de dos pistolers que es retroben al cap de 25 anys i que no explicarem quin és el motiu perquè es trobin, perquè la gent vegi el curtmetratge, i que feien malifetes ja com a delinqüents i també tenien relacions sexuals entre ells, això ja és molt típic al Almodóvar. Hi ha un moment que hi ha el duelo, però passa tan ràpid que dic que aquí es podia haver dedicat una miqueta més a fer-lo una mica més llarg. Les interpretacions les he trobat molt bones.
Estan bé, sí.
Però jo he trobat que potser una horeta, més de 31 minuts.
Sí, no sé per què es va decidir a fer un curt de mitja hora, no? Que es va estrenar a les sales,
sí, són aquestes coses noves que fa l'Almodóvar, de fer pel·lícules en anglès, coses noves...
Sí, però el curiós és que la feien sola. Jo vaig anar al cinema Girona, crec que va ser... I la feia únicament ella, 30 minuts, que dius, ostres.
31 minuts, sí. I passa molt ràpid.
I no és la història de Baig Cassi en Sandanski, per res. No. Res a veure.
Però val la pena veure-la.
Una pel·lícula que no hem vist és una pel·lícula francesa titulada La Trenza, que narra la història de tres noies, tres dones, en diferents localitats. Una és la Índia, altra Canadà i altra França. No l'han pogut veure i, bueno, sembla per la història que és... té certa relació entre aquestes tres històries que passen a diferents parts del món. Camino a Belén, que hem parlat fa un moment, tampoc l'hem vist, és un musical pop, podríem dir, amb el rerefons de tot el tema de la història de Jesús, del naixement, d'Herodes, etc. I si vols fem una altra pausa musical i parlem ja de la darrera pel·lícula que has pogut veure tu, que és La sombra de Caravaggio.
Que tampoc no em va agradar gaire,
Pues aquí tornem al Timothée Chalamet, no?
Ai, avui t'ha donat pel Chalamet.
Oh, home, i en aquest cas una altra de les cançons de Wonka.
After 7 years of life upon the ocean, it is time to bid the seven seas farewell. And the city I've pinned 7 years of hopes on lies just over the horizon. I can hear the harbor bell. Land ahoy! Got a tattered overcoat and battered suitcase.
work my rotten socks off if I want to make ends meet. I've poured everything I've got into my chocolate. Now it's time to show the world my recipes. I've got 12 silver sovereigns in my pocket. Silver sovereigns, now I'm somehow down to 10. Want the finest produce, this is where they stock it.
That's 3 sovereigns, mate.
So the prices are suspiciously extreme.
Wait, how much can you pay for it?
I've got 5, 6, 7. 6 silver sovereigns in my pocket. And a handful of dreams. Said mama, and oh, so much more. Each way that you turn, another famous chocolate store. Here's my destiny, I just need to unlock it. Will I crash and burn or go up like a rocket? I got nothing to offer but my chocolate and a hat. If they've talent and work hard, or so they say. But they didn't mention it would be so stressful just to make a dozen silver sovereigns last more than a day.
Could you spare a sovereign for a place to sleep, love?
Of course. Here, take all you need.
Thank you.
I've got 1 silver sovereign in my pocket. And a hatful of dreams.
Això és Cinerama, és Eixample Barcelona Ràdio, parlem de cinema, escoltem música, cançons, en aquest cas del Timothée Chalamet, amb Wonka, i ja la darrera pel·lícula que Conxita ha pogut veure, parlarà d'aquí uns moments, també s'ha estrenat, abans ho ha dit l'Agustí, al començament, 20 i pico pel·lícules, una, per exemple, sobre també un altre personatge real, Samuel Beckett, un escriptor, que es titula Dance First, i que tampoc hem pogut veure.
Diuen que està molt bé aquesta, i està molt sí. ben ambientada. Pel·lícula anglesa estarà...
El que passa en dues èpoques, amb la joventut de Samuel Beckett i després quan va guanyar el premi...
A mi m'han dit que és normaleta.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, va guanyar el Nobel de Literatura, bueno, Samuel Beckett.
No, la pel·lícula no.
El que passa que les seves obres eren bastant complicades, ja podríem
saps,
dir. No?
Ja saps qui m'ho ha dit, no?
Sí, senyoreta. En Gabriel Byrne i Sandrine Bonnaire són els protagonistes. També s'ha estrenat L'última noche de Sandra M. Tampoc hem tingut temps d'anar a veure per als horaris de fan únicament als cinemes Girona. I és un altre biòpic, bueno, biòpic no, perquè és sí. el darrer dia de la vida d'una actriu, avui en dia suposo que ningú se'n recorda d'ella.
I tampoc va fer grans pel·lícules.
No, es deia Sandra Mozarowski i durant els anys 70 pues, va fer
d'estapes.
Bastant. Va sortir a portades als Fotogrames i diuen que tenia una relació, estava esperant un fill d'una persona molt, molt important espanyola. però va acabar morint perquè va caure des de la terrassa del seu domicili i va morir en 19 anys, o sí, que sigui, molt sí. Joveneta. No?
Deien que si l'havien tirat, no?
No se sap. L'última noche de Sandra M. I ara hi ha La sombra de Caravaggio, Conchita. Michel Plácido és el director, que també recordem és un actor i guionista.
A veure, és una pel·lícula, és molt fosca, molt fosca, molt fosca. I és una història també, a mi la pel·lícula no em va acabar.
La història també deu ser fosca, no?
La història també és fosca perquè resulta que el pintor aquest, el Caravaggio, té un duel. Ara no em surt que feien un duelo,
un
no?
Duelo, un duelo, sí.
I, bueno, mata una persona. I llavors resulta que els germans d'aquest el busquen perquè el volen matar. Perquè,
el volen pelar.
I llavors ell té que marxar d'allà on està, perquè, esclar, el volen matar, perquè, pues això, perquè diuen que és un assassí, i, bueno, ha sigut en un duelo. I llavors resulta pues, que ell, bueno, ell sempre pinta i tenia una cosa, i és que feia pintura religiosa, però per models agafava gent del carrer, i a lo millor...
Prostitutes.
També prostitutes.
Inclús
perquè...
cadàvers, també. No?
Sí, hi ha una de la que ell, bueno, se suposa que s'enamora i la fa com si fos la Verge Maria. I clar, tot això també li va a la seva contra, no?
Un artista molt subversiu, no?, per l'època.
La...
Mira, un altre biòpic, veus?
Sí, bueno, sí, sí. Només és aquesta part de la seva vida. Mm. Però jo la... I a més hi ha unes escenes un tant desagradables de multituds i d'orgies i de coses d'aquestes que a mi pues, no em va acabar d'agradar, la veritat. Home, si t'agrada molt la pintura i tot això... És curiós també de saber-ho, perquè jo no tenia idea, havia vist quadres i tal, però no sabia jo tot això. Bueno, és, pràcticament vivia al carrer o vivia de qualsevol manera, con tal de pintar, pues feia el que fos, no? I bueno, és una mica aquesta pel·lícula...
Un altre geni, entre cometes, no?
No, home, pintava bé, suposo, perquè si els quadres han arribat a la nostra època, pues serà que pintava bé, però ja et dic, a mi la pel·lícula no... I és allò que diem, algú vindrà, a no ser algú molt interessat en la pintura o en aquest personatge, vindrà a veure aquesta pel·lícula, pues no ho sé. No ho sé.
Ricardo Escamarcio és el protagonista, Louis Garrel i Isabel Huppert, els dos artistes que també han sortit.
Sí, bueno, perquè ella és la condesa aquella o no sé què.
I un gènere també de cinema és pel·lícules de cuina, no?, i drames romàntics. En aquest cas, Juliette Binoche i Benoît Magimel.
Sí, aquesta al final no l'he vist, eh?
Que bé, es veu que van ser parella a la vida real, ara han fet aquesta pel·lícula titulada A Fuego Lento, no?
Aquesta també, no, aquesta...
També s'ha estrenat.
S'ha estrenat avui, em sembla.
No ho sé.
Sí, crec que sí.
També ha arribat Aquaman.
No, avui, ahir.
Molt bé, doncs moltes estrenes, algunes les hem pogut veure, teniu de tot, des de Wonka, cinema infantil familiar, Golda... Biòpic de Golda Meir no massa recomanable, almenys per a la meva conta, i La Sociedad de la Nieve, que és una pel·lícula que, bueno, que té... sí, es té que veure, no, Conchita?
Sí, home, sí, es té que veure, i suposo ja dic que anirà bé. Jo crec que serà la pel·lícula així, perquè, a veure, també se pot veure en família, eh? Jo crec que pot ser la pel·lícula d'aquest Nadal. Ara, sí, perquè durarà fins al 4 de gener... Mm. Pues pot ser cap a les festes sigui la pel·lícula...
Home, molt familiar, no sé, la història...
Home, pots anar amb
joves, sí.
Amb no joves, home, sí, adolescents, sí, home.
Per això tens la pel·lícula de Disney, Wish, o tens la dels Patos, que també arriba...
Ah, la dels Patos, sí, em sembla que aquesta és demà, eh? Sí.
Molt bé, doncs ja arriba Nadal i nosaltres podíem cantar una nadala... però l'Agustí no ha preparat res i no ha preparat música ni nosaltres no. Tampoc
home,
la lletra.
Home, si voleu que plogui, canto, eh? Perquè home, fa falta.
Pues, ah, faria falta que plogui. Sí,
pues
fa
és una
falta.
Llàstima, podríem haver fet alguna cosa d'aquestes, no? Però bueno, ha arribat el moment que millor que deixar-vos amb John Williams.
Home, això ja està millor, eh?
I en la lletra més de Leslie Briscus, també...
Ah, que bonic.
La pel·lícula era una tonteria, que era solo en casa, no?
Però la música és
però
preciosa.
Però la banda sonora és genial, de John Williams.
És molt bonica, molt.
I us deixem un tema curtet que es titula Somewhere in My Memory.
És molt bonic.
Bon Nadal a tothom, a tots els oients.
Bon Nadal i bueno, bon any, no, la setmana que ve.
I a l'equip de la ràdio.